Comencem la setmana pendent de diverses vagues i atenció perquè la més important a aquesta hora del matí, a les 8 i 5, és de la zona franca. A hores d'ara, els accessos de Mercabarna estan tallats per una protesta dels distribuïdors de fruita i verdura. L'aturada la convoca Comissions Obreres per exigir un conveni digne per a les persones que treballen en aquest sector. Última hora en directe des de Mercabarna, Josep Ferrer.
Doncs sí, és molt difícil poder accedir a Mercabarna. De fet, nosaltres encara no hi hem pogut arribar, ja que tots els accessos des del Prat de Llobregat i des del cinturó litoral estan tallats i, per tant, ja és molt complicat poder-hi accedir. La policia està regulant el tràfic i, com deies, dos dels tres accessos a Mercabarna estan tallats per tiquets informatius que no deixen entrar camions per poder descarregar la mercaderia i, per tant, que es pugui fer el mercat, que hauria d'obrir en principi a les 9 del matí.
Per tant, i a més ja ho confirma el propi Departament d'Interior, tenim tots els accessos a la zona franca, Mercabarna concretament, tallats per aquesta protesta dels distribuïdors de fruita i verdura, i que ara ens explicava des de Mercabarna Josep Ferrer. Veurem quin acaba sent l'abast de la protesta, que en tot cas podria provocar que trobar fruita i verdura fresca a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central sigui complicat aquesta setmana. I és que la vaga del sector de majoristes de fruites i verdures, a més de Mercabarna, també busca bloquejar Mercavallès a Sabadell i el Mercat Comarcal de Manresa. Des de primera hora hi ha piquets informatius als tres mercats. Víctor Cullell.
Des de Comissions Obreres volen una millora de les condicions laborals i no es conformen amb l'oferta rebuda des de la patronal, una oferta que l'UGT sí que accepta. És per això que avui volen paralitzar els principals distribuïdors de fruita de la demarcació de Barcelona, perquè les peces no arribin als comerços. Ho ha explicat a RAC1 el secretari de negociació col·lectiva de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, Javier Rubio.
Vamos a intentar colapsar Mercabarna y que no se trabaja absolutamente nada del mercado de fruta. Las huelgas son para eso. El objetivo es que la patronal cambiara su postura en la mesa de negociación. Pero si eso no ha sido posible, el objetivo es que la huelga salga bien para Mercabarna, para Mercavallès y para provincias.
Rubio assegura que la majoria de treballadors de Comissions Obreres donen suport a les demandes del sindicat.
Gràcies, Víctor. En ple pont de la Puríssima, avui els tripulants de cabina de Vueling tornen a fer vaga. De moment el dia és més tranquil que no pas divendres, amb una part dels viatgers afectats que es queixaven per haver de sortir hores més tard o de rebre avisos només a través del correu electrònic. Com us va avançar RAC1, Vueling Pro assegura que ja ha contactat amb tots els usuaris afectats per vols anul·lats fins després de Reis. D'altra banda, sí que hi ha afectacions amb alguns retards que arrosseguen alguns vols de Ryanair. La companyia ha aconseguit recol·locar en altres avions el 91% dels clients afectats. Dels aeroports, que ens seguirem pendents durant tota aquesta setmana del pont, com també de les carreteres, i més després que s'hagin complert els pitjors pronòstics del Servei Català de Trànsit. Aquest cap de setmana han mort 3 persones a les carreteres catalanes. 2 van perdre la vida ahir, una a Piera, a l'Anoia, i l'altra a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. En aquest últim de Palau-Solità i Plegamans va morir el capità d'alcaldes d'hoquei patins, Alexandre Accensi. Tenia 29 anys. El tercer accident mortal va ser dissabte a la C-55 a l'altura de Cardona, al Bages. Amb aquestes ja són 152 les persones que han mort en accident de trànsit des de començament d'aquest any 2022. Avui s'espera que sigui un dia relativament tranquil a les carreteres del país, però Trànsit demana extremar les prudències. Demà hi ha prevista operació de tornada pels que treballen dimecres i dimecres a la tarda operació sortida, probablement més ampla que aquest cap de setmana pel que tenen festa dijous i divendres. Justament després del merder que hi va haver a l'AP7 aquest dissabte per culpa d'un camió de taronges que va caure en aquesta AP7 la matinada de divendres a dissabte i que no va poder ser apartat de la via fins pràcticament la tarda de dissabte. També a les carreteres els controls d'alcoholèmia han caigut en picat a Catalunya durant l'última dècada. Apunta avui el diari Ara que els Mossos d'Esquadra fan bufar un 60% menys de conductors. El 2011 es van fer més de 400.000 testos i de gener a setembre d'aquest any se n'han fet menys de 140.000. De fet, el nombre de proves d'alcoholèmia ha baixat sense aturador l'última dècada. Només l'any 2021 hi va haver més controls dels Mossos que el 2020, que va ser un any de confinament i es van aturar molts menys vehicles. Els Mossos d'Esquadra neguen que cada cop es facin menys controls i atribueixen la davallada a la falta d'agents i també l'augment de positius dels últims anys, que els impedeixen fer el mateix nombre de controls perquè estan ocupats amb els que han comès el delicte. La Divisió de Trànsit de la Policia Catalana explicava ara que durant el 2022 s'ha registrat la taxa de positivitat més alta dels últims 10 anys. Un 5% de les persones que han bufat han donat positiu. I els Mossos també van al darrere d'una altra infracció habitual a les autopistes. Les que cometen aquests perills públics, que són els conductors que van pel carril del mig sense avançar ningú. Són gent espantosa, perillosa. Allunyeu-vos de la gent que va pel carril del mig amb una autopista. El Diari de Girona explica avui que els Mossos posen una multa cada dos dies per aquesta raó, em semblen poquíssimes. En total, entre els mesos de gener i octubre d'aquest 2022 n'han interposat 205. És una xifra baixíssima si es té en compte la gran quantitat de cotxes que circulen per carrer central. Però els Mossos puntualitzen que només sancionen els casos més greus. Quan detecten un conductor que va pel mig, l'avisen i es nega a col·locar-se al carril de la dreta. La multa és de només 200 euros, però no comporta perdre cap punt del carnet. Mentrestant, d'entre els ciutadans que aquest cap de setmana han sortit de l'àrea de Barcelona, una bona part ho ha fet per anar a esquiar. Les estacions del Pirineu més oriental en fan un molt bon balanç. Hi ha hagut força esquiadors a l'estrena de la campanya d'esquí, si bé encara en part del domini esquiable tancat. Esperen obrir-ne més els pròxims dies en funció de les nevades. Des de Girona, Bàrbara Julva.
Vall de Núria ha començat obrint la zona de debutants. La previsió, però, és en ampliant pistes de la zona alta, coincidint amb l'arribada de més esquiadors cap al final del pont. La Molina també preveu anar augmentant la vintena de pistes ja obertes i el 50% dels remuntadors. Marta Viver, cap comercial i de màrqueting de la Molina, diu a RAC1 que ha tingut una bona arrencada.
Sí, sí que hi havia moviment. Sobretot això que et dic, que hi ha clients de forfet de temporada, també clients de clubs i també clients de dia, però sobretot això, clubs i forfets de temporada que tenien tots moltes ganes de començar, de posar-nos les botes als peus i aquestes primeres baixades, i esperem pues, això, que l'afluència baixi en augment aquesta segona part del pont.
Davant la fred i les baixes temperatures, les estacions d'esquí també de Vallter i Masella preveuen ampliar el domini esquiable. Les perspectives són bones i hi ha un alt volum de reserves tancades de cara a aquests propers dies.
I ja posats, aprofitem el temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La setmana comença molt fred.
Sí.
Es mantindrà aquest fred la resta de dies i veus aigua?
Doncs mira, de moment comencem pel tema de les temperatures. Sí que és veritat que ara mateix fa molt fred, però aquest migdia recuperen una mica els termòmetres respecte al cap de setmana i s'estarà una mica millor amb un ambient més suau. Demà podria pujar una miqueta més la temperatura, baixaria entre dimecres i dijous i tornaria a pujar una mica a finals de setmana. Alguns alts i baixos d'entre 3 i 4 graus que tindrem durant tota la setmana. I ara mateix amb algunes boires cap al Pla de Lleida, també cap a la Vall de l'Ebre, la resta el cel més serè, per tant tindrem un matí tranquil, amb sol i amb boires, i després a la tarda sí que arribaran alguns núvols, però de pluja poca, 4 gotes al Pirineu de Lleida i també cap al sud. Demà no plourà, hi haurà més núvols al matí, més clarianes a la tarda. Dimecres tampoc s'espera pluja, tindrem un cel mig ennuvolat però sense aigua, i a partir de dijous al migdia sí que arribarien alguns ruixats. Dijous a la tarda s'esperen pluges i nevades a qualsevol punt del país, cota neu al voltant dels 1.400-1.600 metres. Divendres i dissabte repetirien aquest ruixat, sobretot entre Girona i Barcelona, i diumenge, en canvi, tindríem un dia més tranquil, amb alguns núvols, però sense pluja. I ara mateix tenim 3 graus sota zero a les Borges Blanques, un negatiu a Manresa, un positiu a Girona, 3 a Lleida, 7 a Tarragona i 8 a Barcelona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Un minut i un quart de nou del matí, Corina Larsen assegura que Joan Carles I volia recuperar de manera il·legal, és a dir, sense declarar Hisenda, els 65 milions d'euros que li havia donat. Així ho revela la seva examen a l'entrega de l'últim capítol del podcast Corina i el rei. Explica que 3 mesos després de l'abdicació li va començar a demanar accedir als diners. Corina es va plantar i va organitzar un dinar a Londres amb l'advocat del rei emèrit per posar els punts sobre les is. The king was just
shaking his head violently. El rei va moure el cap preocupat. No, 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 d'acord, ho entenc, va dir. L'única manera de fer-ho legal i transparent hauria estat enviant-ho a un compte que estigués declarat a la Hisenda espanyola. L'objectiu de tota l'operació era amagar la seva veritable fortuna a Hisenda i a la gent.
Corina afegeix que les amenaces van escalar fins a nivells extrems. De fet, explica que va rebre un correu electrònic en nom del rei emèrit en què li donaven un ultimàtum. O reprenia la seva relació sentimental amb el rei o tornava els diners. Si no, tindria greus problemes amb la justícia. She very clearly
stated in writing. Va deixar molt clar el text que aquest era un missatge del rei i de Roldán dient: o reprens la teva relació sentimental amb el rei o tornes els diners. I això és clarament xantatge. That is clear
blackmail. L'examant de Joan Carles també explica que el rei va muntar un complot mediàtic perquè els mitjans de comunicació l'acusessin de robar 30 milions d'euros i assegura que els poders de l'Estat estaven planejant involucrar-la en una investigació criminal. És més, diu Corina, que també va orquestrar una campanya de desprestigi arreu de l'Orient Mitjà que la va aïllar i va provocar que tots els amics, contactes i clients que tenia li giressin la cara. Cap al final del sisè episodi d'aquest podcast Corina i el rei, Larsen admet que tot plegat era un clar cas de violència masclista. Això sí, dut a terme per un cap d'estat i amb el suport de tots els poders d'Espanya al darrere. Women get
murdered. Les dones són assassinades, desfigurades, físicament abusades. És un gran problema. Hi ha milers de casos arreu. Estava vivint amb aquesta mateixa obsessió que milers de víctimes. No és una cosa única. El que sí que és únic és que qui m'ho estava fent viure era un cap d'estat. És un former head
of state. Corina conclou que Joan Carles estava obsessionat amb ella, diu que la pressionava perquè se n'anés a viure al seu apartament de Londres i d'aquesta manera poder-la tenir sempre a prop i controlada. Quan ella ho va refusar, explica que el rei emèrit es va enfurismar. Vuit i 16 minuts. A l'Iran, els ayatolàs intenten sufocar la revolta suprimint la policia de la moral, o si més no dient que l'han suprimida. El cas és que a hores d'ara la continuïtat o no de la policia de la moral és una gran incògnita. Per què? Perquè ho va anunciar el fiscal general iranià, però des que ho va fer ahir al matí el govern no ha dit ningú. Cap instància governamental n'ha parlat ni per confirmar-ho ni per desmentir-ho. A més, per acabar-ho d'adobar, tècnicament la policia de la moral depenja del Ministeri de l'Interior, no pas de la Fiscalia. Sigui com sigui, l'anunci té un pes simbòlic, té el fet que la pressió popular ha obligat a fer un gest al govern d'Iran per intentar aplacar les protestes. Per això, ahir el fiscal va fer l'anunci de la supressió d'aquesta anomenada policia de la moral. És un cos que es va crear el 2005 amb la idea de vetllar pel compliment del codi de vestir que imposa la República Islàmica. Al setembre, aquesta policia va aixecar indignació en detenir i assassinar una jove kurda, Gina Masha Amini, per portar el vel mal posat. El seu assassinat va aixecar una onada de protestes a tot el país, que han estat durament reprimides pels cossos de seguretat d'Iran. També hi ha hagut una forta pressió internacional. Com dèiem, l'anunci de l'abolició de la policia de la moral l'ha fet el fiscal general del país, Mohamed Jafar, a través de l'agència local de notícies, tot i que ha advertit que es continuarà vigilant el comportament públic que tinguin les dones. Qui podria haver-ho confirmat és el president iranià, Ebrahim Raisi, que només ha obert la boca per deixar la porta oberta a revisar els còdics que tenim vigents en aquesta zona. Azadi!
Els fonaments republicans i islàmics de l'Iran estan constitucionalment arrelats, però hi ha mètodes per implementar la Constitució que poden ser flexibles.
Veurem si aquest anunci aconsegueix afablir les protestes. En el moment, alguns estan cridant a 3 dies de vaga per redoblar la pressió sobre el règim. Malgrat tot, activistes iranians, iranianes que viuen a Catalunya no es creuen l'anunci del règim. En declaracions a RAC1, Rima Shir Mohammadi creu que és un gest propagandista per quedar bé amb la comunitat internacional.
Totes les lleis estan per crear que les mujeres sean unes ciudadanas de segunda classe, uno, i dos, què passa con la economia, què passa con el medio ambiente, què passa con los otros derechos de la mujer, porque no es solamente la vestimenta. Que haya un cambio de toda la estructura política.
I assegura que el problema és molt més profund. L'activista i politòloga Anahita Nasir lamenta a RAC1 que totes les lleis estan fetes per convertir les dones en ciutadanes de segona.
No es va al fons de la qüestió. És una cosa molt superficial, és un maquillatge. El vel no és la major de les preocupacions de les reivindicacions actuals. S'està demanant llibertat, s'està demanant el dret a decidir contra un govern autoritari i totalitari
s'ha passat inicialment de demanar canvis en el règim a demanar un canvi de règim.
Totes dues, però, coincideixen que la mesura sí que demostra la descomposició del règim d'Iran i animen a seguir les protestes al carrer. Un calendari de mobilitzacions que s'intensificarà aquesta setmana coincidint dimecres amb el Dia Nacional dels Estudiants a l'Iran. Tot plegat mentre l'ONG Iran Human Rights ha fet públic un informe que assegura que les autoritats iranianes han executat més de 500 persones aquest any. El 2022 ja s'ha convertit en l'any amb més dels últims 5, a falta d'un mes per tancar-lo encara. Els activistes denuncien que aquesta pràctica és inhumana i cruel, especialment amb la tribu dels Beluche, que representa la meitat dels executats el mes passat. D'altra banda, Amnistia Internacional han rebut amb molta precaució les mesures del govern iranià. El portaveu de l'Organització Catalunya, Dani Vilaró, reitera a RAC1 que la impunitat que impera al país s'ha d'acabar ja.
Rebem la notícia amb prudència, perquè les dones segueixen discriminades per llei a l'Iran, no? I són aquestes lleis discriminatòries iranianes. Tot aquest paquet d'abusos també s'ha d'abordar, no? I mereix resposta per part de les autoritats iranianes, perquè aquesta notícia d'avui no quedi en una simple reforma cosmètica.
Amnistia Internacional Catalunya també reitera que és necessària una intervenció a l'Iran de les Nacions Unides perquè s'engegui el mecanisme d'investigació i rendició de comptes pels crims més greus comesos per als drets, contra els drets humans. En parlarem en temps de tertúlia amb la periodista Catalina Gómez Ángel, corresponsal de La Vanguardia a l'Iran. Escoltem el comentari que signa el periodista El Col·lapse de TV3 i col·laborador del Món a RAC1, Frederic Vincent.
Ara fa 20 anys, a l'Aràbia Saudita, 15 adolescents van morir en un incendi a la seva escola. La policia de la moral els va impedir fugir de les flames perquè no portaven el vel i la túnica per tapar el cap i el cos. Allò va ser un factor decisiu perquè anys després el règim saudita retirés a la seva policia religiosa la capacitat de fer detencions. Ara, una altra tragèdia a l'Iran ha portat a una decisió més o menys semblant, sobre la qual hi ha molts motius, francament, per ser escèptic. Perquè, per exemple, qui controlarà ara com vesteixen les dones en públic a l'Iran serà el poder judicial, a qui alguns retreuen ser un titella de la Guàrdia Revolucionària. D'altres recorden que amb l'hivern moltes dones es cobreixen voluntàriament a l'Iran, o que la mesura pot ser una tàctica per parar les protestes. Tot això és veritat, però també hi ha motius per començar a ser optimista, sense cridar gaire i sense córrer gaire, però una mica optimista. D'entrada és un gest, i les autoritats iranianes han insinuat que en vindran més. I alhora, el país pot estar canviant de manera irreversible. S'han fet manifestacions fins i tot en les ciutats conservadores del país. I un gran què? Segurament és la primera vegada al Pròxim Orient que es tracta de protestes liderades per dones.
8 i 22 minuts, el PSOE i el Bloc de la Investidura milloren les perspectives electorals després de les polèmiques per la derogació del delicte de sedició i el debat sobre la llei del només sí és sí. De fet, estarien en condicions de repetir la majoria actual si avui es fessin eleccions al govern espanyol. Un sondeig de 40 dB per al País i la SER apunta que el PSOE fregaria l'empat amb el PP. El motiu no és tant l'augment del PSOE, sinó més aviat la desinflada d'Alberto Núñez Feijóo. El PP milloraria resultats respecte del 2019, però pujaria només fins als 120 diputats, cosa que l'impediria sumar amb Vox, que va a la baixa i es quedaria amb 41 escons. Per tant, ens en faltarien una quinzena per sumar i només podrien afegir-hi el suport a dos diputats de Navarra Suma i l'únic escó que mantindria Ciutadans. A l'altra banda, Pedro Sánchez recolliria 112 diputats, Unides Podem una trentena i amb els vots de l'actual majoria podria revalidar l'absoluta. Esquerra mantindria els 13 actuals, Junts sumaria 9, el PNB 6, Bildu 5 i Més País, el partit d'Íñigo Errejón, 4. Tot plegat, però, quan falta un any de legislatura en què han de tirar endavant mesures com l'anunciada de derogar la sedició i reformar altres aspectes del Codi Penal. En aquest sentit, Unides Podem diu ara que presentarà esmenes per blindar el dret a la persona. El partit admet ara que el nou text que modifica algunes penes de presó per desordres públics agreujats podria desprotegir tot tipus de manifestants. Més detalls des de Madrid, Jon Gràcia.
Sí, ho va anunciar la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, en una entrevista amb Europa Press, en la que va concretar que el dirigent dels comuns, Jaume Asens, s'ha reunit amb diverses entitats que els van exigir anar més enllà en la garantia i guany dels drets relatius al dret de la protesta. La portaveu dels comuns al Parlament no ha concretat encara en quin sentit anirà l'esmena, ja que assegura que el grup està estudiant la millor forma de fer-ho.
Jaume Asens està reunint-se, està trobant-se amb diverses entitats, evidentment, i durant el tràmit parlamentari nosaltres presentarem una esmena per blindar aquest dret de protesta. No? Jo crec que fa molt bé la ciutadania organitzada, les entitats d'exigir que anem més enllà en la garantia i en l'assoliment de drets.
Ara, els grups parlamentaris tenen en termini fins al 9 de desembre per registrar les esmenes parcials, tot després que el Congrés dels Diputats rebutjara les esmenes a la totalitat presentades per PP, Vox, Ciutadans, Junts i la CUP.
Per cert, en plana política, però lluny del Congrés, del Parlament i de qualsevol polèmica, llegim avui al Regió 7 que el primer secretari del PSC i exministre de Sanitat, Salvador Illa, ha acabat la seva primera marató. Val molt la pena llegir l'entrevista que el Sergio Heredia li feia dissabte a La Vanguardia parlant precisament del latisme. En concret, Salvador Illa ha acabat la marató de València. El líder dels socialistes catalans ha completat el recorregut de 42 quilòmetres en 3 hores, 49 minuts i 1 segon. 8 i 25 minuts. Tornem a Mercabarna, on fa poca estona us explicàvem que els Mossos estava tot tallat. Doncs bé, els Mossos d'Esquadra han hagut d'actuar per intentar desbloquejar-ne els accessos que estaven tancats pels treballadors de la fruita i de les verdures, que reclamen millores en les condicions laborals. Tornem a Mercabarna. Més detall, Josep Ferrer. Josep, endavant.
Doncs sí, ho han fet cap a les 8 del matí i l'acció dels Mossos d'Esquadra ha acabat amb la protesta dels piquets que tallaven dos dels tres accessos a Mercabarna i ha provocat, i de fet encara està provocant, un bon embús de trànsit a tot el polígon de la zona franca. Ara veiem un vehicle dels Mossos d'Esquadra controlant l'accés en el lloc on som, l'accés més proper al Prat de Llobregat, i el trànsit d'entrada i sortida és fluid i sense problemes. Segons han indicat fonts de Mercabarna, a les 9 obrirà el mercat de fruites, verdures i hortalisses i ho farà en normalitat, ja que durant tot el cap de setmana i en previsió d'incidents que hi pogués haver en el dia d'avui, arran de la vaga, han entrat camions amb producte fresc i, per tant, no hi haurà problemes en principi perquè els mercats tinguin aquest producte.
8 i 26, moment d'anar al Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Ja tenim definida la segona semifinal dels quarts de... la segona eliminatòria dels quarts de final. La disputaran França i Anglaterra. Quin partidàs dissabte que ve a les 8 del vespre en directe aquí a RAC1, després que les dues seleccions eliminessin ahir Polònia i el Senegal, respectivament. Tot plegat amb un gran nom propi, el de Kylian Mbappé, que ahir va tornar a demostrar que en aquests moments és un futbolista, si no el millor, allà dalt el tindríem. Va tornar a liderar França amb un doblet espectacular, una assistència i una autèntica exhibició.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Kylian Mbappé, doncs, va ser el gran protagonista de la jornada de diumenge després de marcar dos golaços i de repartir una assistència en la victòria dels francesos 3-1 davant Polònia, una classificació que el vestidor francès es va celebrar amb l'emblemàtic Fruit from Desire. El vestidor. Que sapigueu una cosa que jo crec que la majoria de gent desconeix. Sapigueu que cada federació de futbol presenta la cançó del seu equip pel Mundial. I per això els francesos canten aquesta cançó del Fruit from Desire. Val. Si això la selecció espanyola, a través de la seva federació, ha dit que la cançó del Mundial és Mi Gran Noche de Rafael. Ho dic perquè, no sé jo, cadascú té la música que vol, només faltaria, però no sé si jo... De fet, l'altre dia ja, després de guanyar Costa Rica, alguns jugadors, la van cantar. I tot plegat, gràcies, com dèiem, sentíem aquest Fruit from Desire, Kylian Mbappé, que ja és el màxim golejador d'aquest Mundial amb 5 gols i que ja n'ha fet 9 en 11 partits mundialistes, igualant la xifra de gols de Leo Messi, però amb menys partits i amb menys mundials. Això fa que els vigents campions del món França avancin fins als quarts de final del Mundial de Qatar, on dissabte s'enfrontaran a Anglaterra, que també va complir els pronòstics i va desfer-se del Senegal per 3-0. En té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 a Doha, Damià López.
Doncs sí, França i Anglaterra s'enfrontaran en uns quarts de final que prometen emocions fortes. Els francesos es van desfer de Polònia per 3-1, un partit en què els polonesos van presentar resistència a la primera part, però en el moment que va aparèixer un Mbappé sublim i imparable ja no van tenir cap opció. A França van ser titulars Dembélé i Koundé. El defensa del Barça ahir va actuar de lateral dret, ja que les posicions de central les ocupaven Varane i Upamecano. Koundé, en declaracions a RAC1, explicava després del partit les seves sensacions.
Cada vez tengo más confianza, más, me acostumbro más a jugar esa posición. Con Usman también me ayuda. Hoy fue un partido difícil también, pero contento.
França i Anglaterra s'enfrontaran dissabte que ve, dia 10, a les 8, en l'últim quart de final del Mundial.
Avui la premsa francesa es rendeix a Kylian Mbappé, però també ho fa la de Madrid, malgrat el cop de port i les carbasses del davanter a Florentino Pérez. Informa Albert Pedrol.
Le Figaro defineix Mbappé com un geni i un futbolista que frega la insolència i desafia la història, i Le Parisien diu que el francès ja és l'estrella d'aquest Mundial, que la seva actuació d'ahir és impressionant i que és el successor natural de Pelé, mentre que l'equip cataloga el francès com a immens i fenomenal i, en definitiva, el jugador que ara mateix ho fa tot a la selecció de Didier Deschamps. A Madrid, el Marca titula embalat, fent un joc de paraules amb el nom del francès, i José María Rodríguez diu que el davanter no té límits i que continua reclamant la corona de rei del futbol. L'As diu que Mbappé pertany a una altra galàxia, i Andrés Onrubi anticipa que el jugador del PSG va pel camí de convertir-se en el millor jugador de la història de la selecció francesa. I Santi Nolla, Mundo Deportivo, escriu que Mbappé es va colar ahir al Mundial de Leo Messi i que li disputarà el nom d'aquesta Copa del Món, que a dia d'avui encara no té una favorita clara.
I sobre el Mundial d'Mbappé i el França-Anglaterra, que hi haurà els quarts de final dissabte, repetim, a les 8 del vespre en directe aquí a RAC1, escoltem el comentari que afirma el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
Països Baixos, Argentina i França-Anglaterra. De moment no pinten gens malament els quarts de final del Mundial de Qatar. Després d'una fase de grups plena, sorpreses, en què han quedat pel camí equips com Alemanya, Bèlgica o l'Uruguai, ara sembla que el futbol no vol sortir-se del guió, i ahir les dues seleccions amb més estrelles d'aquest Mundial es van citar per enfrontar-se dissabte que ve a les 8 del vespre. Un luxe de partit que podreu seguir, evidentment, per RAC1. Els anglesos, vigents subcampions d'Europa i quarts en l'últim Mundial, han estat capaços de fer un upgrade, i en temps de Brexit el seu futbol és menys british que mai, amb jugadors com Bellingham, Saka, Kane o Foden. I França, malgrat que hi va badar durant més de 20 minuts, va demostrar que té un talent absolutament descomunal concentrat en un sol jugador, Kylian Mbappé. La criatura de 23 anys va a camí de fer miques tots els registres del Mundial a base de classe, velocitat, potència i una determinació de cara a porteria que un servidor no veia des que Ronald Balbó vestia la samarreta del Barça. El del PSG té una classe superlativa i una arrogància que no se li queda curta. De fet, la combinació perfecta perquè l'estiu passat acabés al Real Madrid. Però per sort pels culers, el talonari del Kelaifi és encara més gros que el de Florentino.
Per cert, més enllà de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski no va poder fer res per evitar la derrota de Polònia, però almenys va marcar el seu segon gol en aquest Mundial, de penal repetit i a última hora l'ha afegit, perquè el penal primer que va llançar és molt similar al que va llançar el Barça amb la Paradinha, fer un ridícul amb aquell primer penal llançat, en canvi amb el segon sí que va encertar. El davanter del Barça ha dit a RAC1 que no se'n va descontent del seu paper a Qatar.
Sí, ara tenim uns dies lliures per descansar. M'hauria agradat quedar-me més temps al Mundial, però al final crec que hem aconseguit el nostre principal objectiu, que era superar la fase de grups. I després ens ha tocat la campiona del món, França, i ja sabem la qualitat que tenen. Hem donat el màxim, però a aquest nivell no n'hi ha hagut prou.
En qualsevol cas, ja tenim dos encreuaments, com deia el Joan Lluís García, definits. França-Anglaterra, Països Baixos-Argentina, que jugarà divendres a les 8 del vespre. Per cert, atenció, perquè Anglaterra serà dubte el davanter del Chelsea, exjugador del Manchester City, Raheem Sterling, que ha hagut de deixar la concentració després que uns lladres hagin entrat a casa seva. Com haurà estat el robatori que hi havia a la seva dona i a les criatures? Com ha hagut de ser aquest robatori perquè hagi hagut d'abandonar el Mundial de Qatar? Sí, com sigui, avui juguen dos partits més de vuitens de final, els dos a RAC+1, Japó-Croàcia a les 4 i Brasil-Corea del Sud a les 8 del vespre, i amb el retorn de Neymar, que recordem es va fer un esquins al primer partit del Mundial. Això, per cert, mentre el Brasil i el futbol mundial té un ull posat a la salut de Pelé, que segons l'últim informe mèdic es troba estable i responent bé al tractament per una infecció respiratòria. Demà es definirà l'últim quart de final, amb Espanya jugant contra el Marroc a les 4 de la tarda, i per suposat aquí a RAC1 amb l'equip del Versió RAC1 i la redacció d'Esports, i amb el Portugal-Suïssa a les 8 del vespre. Presumiblement, Espanya i Portugal són les favorites per trobar-se als quarts de final, tot i que el central de la selecció espanyola, Pau Torres, demana prudència aquí a RAC1.
Marroc, selecció complicada, que a un grup que a priori, no, Bèlgica tenia que haver sigut primera, això parla, no, de del nivell que té Marroc, que també ha sigut capaç de ser superior a Croàcia, i una selecció amb gent que està jugant a Europa, gent de nivell, i segur que serà complicat.
Per cert, que el partit de demà entre Espanya i el Marroc preocupa la policia. Tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Nacional temen que hi pugui haver incidents com els que ja s'han produït a algunes ciutats d'Europa després dels partits de la selecció del Marroc. L'Espanyol explica aquest matí que tant un cos com l'altre han posat en alerta les seves unitats antiavalots, encara en el partit de demà, com un duel d'alt voltatge, al mateix nivell que un Barça-Reial Madrid. De fet, a Catalunya, algunes comissaries fins i tot han preguntat als agents si demà estan disposats a fer hores extres per possibles aldarulls postpartit Espanya-Marroc. De tot plegat, en parlarem a la tertúlia esportiva amb el Joan Jopallàs des de Doha, amb el Santi Segurola i amb el Miguel Rico.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Abans que sentíem Luis Enrique al davantal parlant de la importància de prioritzar que la canalla gaudeixi jugant a futbol per damunt de la competitivitat i de la pressió que molts cops els posen pares i entrenadors, és molt interessant també el que publica avui el periòdico. Nous corrents pedagògics aposten que l'educació física deixi de ser una assignatura masculinitzada i en què només els més atlètics triomfen. Segons els docents, ha de ser una superassignatura inclusiva i divertida que fomenti l'autoestima i la salut. D'aquesta manera, s'espera que els infants adoptin hàbits saludables i no caiguin en el sedentarisme. Segons dades del Ministeri de Sanitat, a Espanya, un 40% de nens i nenes d'entre 6 i 8 anys tenen problemes de sobrepès i falta d'exercici. Aquesta nova proposta pedagògica passaria perquè l'educació física fos diària, perquè l'evidència científica demostra que fer exercici a primera hora del dia oxigena el cervell i facilita l'aprenentatge, diuen. Segons aquesta informació, que avui publica el periòdico, diu que l'esport en equip també repercuteix positivament en la resolució del conflicte. I s'explica que un dels estris que es podrien fer desaparèixer de molts gimnasos serien el plinton i allò que en dèiem el poltre. És que és una de les coses més espantoses que un ha tingut l'ocasió de viure fent esport, almenys a l'escola. Són les 8 i 37 minuts. El tricicle diu adéu després de 40 anys sobre els escenaris. Amb aquest Soy un troyano, soy un señor de Julio Iglesias, representat en Mímica, que és un dels gags més cèlebres de la companyia i un dels primers, Joan Gràcia, Carles Sanz i Paco Mir van posar punt final ahir a la seva llarga carrera. Ho van fer amb el Gran Teatre del Liceu de peu dret, farcit de cares conegudes que van riure com mai, desenes de gags que ja formen part de la història. Els tres humoristes agraïen abans de sortir a l'escenari el suport rebut els últims dies i deixaven clar, amb humor, que aquesta vegada s'acomiaden de debò.
I mai es pot dir nunca jamás, però sí, és la darrera.
Ja està, ara sí. Només acceptaríem algun contracte de Broadway o el West End de Londres, però
no sé, emoluments,
però no sé si això
molt important.
Si no ha passat en 43 anys, no crec que passi ara.
Per la catifa vermella del Gran Teatre del Liceu van passar-hi un munt de personalitats de tots els àmbits, des de Joan Manuel Serrat, el president del Barça, Joan Laporta. La platea era plena d'artistes i representants del món de la cultura. L'espectacle Hitchin-Pum va repassar alguns dels seus millors esquetxos amb picades d'ullet a l'actualitat i fent partícip també al públic del Liceu de la Festa. Ho va seguir en C. Giró.
L'espectacle va començar amb tres troglodites sobre l'escenari barallant-se amb una bèstia ferotge. Una desena de cadires polivalents que tant eren un estadi de futbol, l'òpera o una església.
Nos arrepiamos, nos levantamos, muy bien así, y
ADN Tricicle, poques paraules i molts gestos per representar situacions quotidianes a l'aeroport, la sala del metge o al mític dentista. Els gags més celebrats, actualitzats, amb un assistent de veu, música de la Rosalia o algun selfie que no apareix als originals. Capaços de convertir sorolls estridents i desagradables en rialles, llançant al cap del públic diaris i jugant a l'autoparòdia comparant-se amb dues rodanxes de bacó i una botifarra a la planxa. Per acabar, l'escenari convertit en un plató de televisió on van parlar dels 43 anys de carrera amb Andreu Buenafuente i ràpid cap a la porta per tancar l'espectacle, com sempre, saludant un per un els espectadors.
Hi ha més històries. Un nou impost que s'acosta i, atenció, perquè tinc moltes ganes de parlar amb el Miquel Samper per una cosa que ha passat al Mundo, que m'ha sorprès, que ens ha sorprès. No és la primera vegada que passa, i fa molts anys crec que també ha de passar amb algun altre nom fugit, i és que sabeu que hi ha aquest, aquesta persona que es diu Carlos Navarro, que era conegut en el món de la, en el món de la televisió com el Yoyas, el del Gran Hermano? Doncs bé, està en recerca i captura. Doncs bé, la recerca no capturada ha estat pel diari El Mundo, que ha aconseguit entrevistar cara a cara amb, aquesta, amb aquest personatge. I, clar, hi ha un dubte, que és un periodista ha de dir si ha trobat o no l'ha trobat, etcètera, etcètera, informar la policia. És que és un tema que ho he comentat a la redacció. Tot i això, l'èxit del diari El Mundo és evident. D'aquí uns moments ho expliquem. El nou i... Continuem amb els apunts aquí al món RQ. Hi ha un nou impost temporal de solidaritat que va aprovar el govern d'Espanya que afectarà a gairebé 300 grans fortunes de Catalunya. Segons estimacions del Departament d'Economia, que llegim avui a La Vanguardia, l'Estat obtindria de Catalunya amb aquest nou impost uns 12 milions d'euros cada any, un 2% més del que ja van abonar els catalans de rendes més altes en concepte de patrimoni l'any 2020. L'anomenat impost als rics, que entrarà en vigor el 31 de desembre, varia segons les comunitats perquè els llindars de riquesa també varien. Mentre que a les Illes Balears el patrimoni a partir del qual s'aplica aquest impost de solidaritat són gairebé 210 milions, a Catalunya són uns 17 milions i mig, i a Madrid i Andalusia 3,7 milions. Això significa que un contribuent amb un patrimoni de 4 milions pagarà 5.100 euros a l'Estat si viu a Madrid o Andalusia, gairebé 42.000 euros a Catalunya o gairebé 60.000 euros a Extremadura. És a dir, que a Extremadura acabaran pagant 12 vegades més que els madrilenys. Amb aquest impost temporal, el govern d'Espanya preveu recaptar uns 1.500 milions d'euros anuals que aniran íntegrament a l'Estat. El que dèiem, atenció, perquè avui ens ha sorprès molt llegir que el diari El Mundo ha entrevistat cara a cara Carlos Navarro, popularment conegut com el Yoyas, que ara mateix és un pròfug de la justícia. Està en crida i cerca des de fa una setmana, quan un jutjat de Les Palmes va ordenar que ingressés a presó per una condemna de 5 anys i 8 mesos per maltractar repetidament la seva dona i els seus fills. El Yoyas es va posar en contacte telefònic amb El Mundo per donar la seva versió i el diari hi va accedir. El periodista que signa l'entrevista es va trobar amb l'exconcursant de Gran Hermano al mig d'un bosc. Durant tota la conversa es dedica a negar totes les acusacions i defensa que se l'ha condemnat sense proves, malgrat que l'Audiència de Les Palmes ha ratificat la sentència per maltractaments i el Tribunal Suprem va tombar-li el recurs. El Lloies no aclareix si finalment es presentarà a la presó o continuarà amagat. Barcelona només ha cobrat un 37% de les multes per incivisme dels últims 5 anys. Entre el gener del 2018 i l'octubre del 2022, la Guàrdia Urbana de Barcelona va posar 227.104 denúncies, més de 200.000, per vulnerar l'ordenança de convivència de l'Ajuntament, però només se n'han pagat 84.000. La conducta més multada és el consum de begudes alcohòliques a la vida pública, sobretot allò que anem als botellons. Segons recull el diari El País, suposa la meitat de les sancions d'aquest període. Per fer-hi front, l'Ajuntament de la ciutat ha enviat una nova denúncia als qui no han ingressat els diners i ha avisat de risc d'embargaments aquells qui no paguin. Encara a Barcelona, avui comença una vaga dels serveis d'atenció domiciliària de Barcelona que pengen de l'Ajuntament de la capital. Es preveu que no vagin a treballar 2.000 de les prop de 4.000 cuidadores que en formen part. Trini Huet.
Els sindicats critiquen que treballen sota condicions molt precàries. A més, també denuncien que el consistori no ha comunicat amb antelació els serveis mínims i que això pot provocar que moltes persones que ho necessiten no rebin cap atenció. N'ha parlat a RAC1 la secretària de Sanitat de la CGT a Barcelona, Cèlia San Juan.
Hi haurà persones treballadores que igual han rebut una carta de mínims, perquè hi ha una zona, per exemple, que està enviant la carta de mínims a tothom, però el que estem veient és el 100% de la plantilla i estan incomplint, i pot passar que els usuaris que realment han d'estar atesos es poden quedar que no saben si tindran el servei o no. I estan passant la responsabilitat a la persona treballadora.
La vaga es repetirà demà passat i també aquest divendres.
8:48. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil investiguen una possible branca més del finançament irregular de l'antiga Convergència. Segons publica el periòdic, en aquest cas tenen sota sospita alguns pagaments d'empreses de telecomunicacions a una consultoria que gestionava David Madí. Es va fer durant el govern d'Artur Mas i les empreses que abonaven els calés havien aconseguit adjudicacions milionàries de la Generalitat. Els investigadors sostenen que l'empresa de Madí hauria rebut més d'un milió i mig d'euros d'aquestes companyies. De fet, l'octubre del 2011, el govern d'Artur Mas va licitar 1.315 milions d'euros a Telefònica, T-System i Indra per serveis informàtics i de comunicació. Segons els Mossos, des d'aquell mateix any fins al 2013, aquestes tres grans empreses van contractar els serveis d'una consultoria de David Madí, home de confiança d'Artur Mas, que va facturar-los els serveis per 1.100.000 euros. En el seu moment, la sindicatura de comptes va trobar irregularitats en les adjudicacions de Telefònica, d'Indra i de T-System, i ara la policia vincula aquestes concessions al presumpte finançament il·legal de Convergència a través de la productora televisiva Triacom, que consideren que actuava com a empresa pantalla. 11 minuts i les 9, qui més qui menys aquests dies està refredat, ha passat la grip o almenys té un familiar, un amic, un company de feina o un conegut que l'està passant. Fa setmanes que els CAPs i els hospitals ens alerten que estan coincidint diversos virus respiratoris i que les pròximes setmanes, sobretot la grip, encara podria anar més. Doncs bé, a diferència dels últims dos anys, ara cada cop hi ha menys ciutadans que es fan un test d'antígens a casa quan es troben malament. La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya han assegurat a RAC1 que se'n venen molts menys que a l'estiu o que a l'hivern de l'any passat. En concret, se'n venen un terç menys que fa 5 mesos. Qui demana aquestes proves són o bé persones que tenen símptomes i volen saber si és grip o Covid, o bé d'altres que volen quedar-se tranquils de no encomanar res a ningú pensant sobretot en els sopars de Nadal. Ho ha explicat a RAC1 el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, assegura ara que la majoria de persones que van a la farmàcia a comprar un test ja opten pels que aclareixen si és grip o Covid.
Actualment el tema del test Covid realment està quedant obsolet. Està quedant obsolet per què? Pues perquè tens el test duplo que et fa grip i Covid. Val el mateix, 2,94, i realment tens més informació perquè hi ha determinats símptomes que són molt, molt semblants de Covid a grip i així tu saps que tens.
Els farmacèutics no descarten que torni a augmentar la venda abans de les festes de Nadal per persones que volen prevenir de transmetre virus als dinars familiars amb gent gran. Per cert, que Antoni Torres assegura també que després de 15 dies amb problemes d'estoc i de subministrament de certs medicaments, com el xarop amb amoxicilina, que es fa servir per curar casos de bronquitis, la situació clarament ha millorat. I encara en plana sanitària, un de cada 5 espanyols adults és obès i la xifra augmenta un 0,5% cada any. Els experts reclamen que la malaltia es tracti com a tal i s'impulsi una estratègia d'àmbit estatal per aturar-la. Aquestes qüestions es van tractar durant una taula rodona organitzada per La Vanguardia, impulsada per Novo Nordisk, on va participar la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas. La trobada tractava sobre l'obesitat com a problema de salut pública, ja que des dels anys 70 el sobrepès ha anat creixent de manera contínua. De fet, avui en dia el 21% de la població del món adulta té aquesta malaltia. La doctora Cabezas va explicar, la Carmen Cabezas, que és important que els entorns de les persones amb obesitat fomentin un estil de vida saludable.
La obesidad es un importante problema de salud pública con una tendencia creciente y sobre todo hay que considerarlo como un problema sistémico en que hay factores como son determinantes sociales y económicos y del propio sistema alimentario que están influyendo en que toda la prevalencia del exceso de peso y de la obesidad vaya aumentando.
La secretària de Salut Pública va assegurar que la Generalitat està treballant en algunes mesures per fomentar espais més sans i en una guia de com tractar l'obesitat des de la infantesa fins a l'etapa adulta. Les dones que vulguin entrar a la Guàrdia Civil necessitaran un 15% menys de nota que els homes. Ho explica avui El Mundo. És l'estratègia que el Ministeri de l'Interior vol aplicar per augmentar la presència femenina al cos de la policia fins a arribar a 4 de cada 10 agents. La rebaixa del llindar per accedir al cos afectaria tots els càrrecs i també la promoció interna. És la proposta que el govern d'Espanya ha recollit en un esborrany al qual ha tingut accés El Mundo. Els homes que es quedin fora però tinguin millor nota que les dones que entrin se'ls compensarà la desigualtat amb mèrits per futures i diverses convocatòries. Aquesta informació ha provocat una revolta interna dins del cos de la Guàrdia Civil i en cas que s'aprovi el sindicat majoritari ha advertit que automàticament anirà a la justícia perquè considera que és inconstitucional. Diu que és una discriminació positiva, que el govern vol passar del 9% de dones que hi ha ara a la Guàrdia Civil a un pràcticament 40%. I després de 2 anys de pandèmia del coronavirus, aquest 2022 tornen els sopars de Nadal d'empreses. I ho fan amb molta força. De fet, els restauradors asseguren que tenen més peticions de les que poden atendre i que sovint són per grups molt grans, en alguns casos de més de 100 persones. La majoria opta per demanar menús i el sector assegura que ha intentat contenir els preus malgrat la inflació. El president de la patronal de l'Oci Nocturn, FECASARM, David López, ha explicat a l'ACN que esperen millorar les xifres del 2019, tot i que el calendari no els acaba de ser del tot favorable.
El volum de reserves doncs, és positiu i enguany doncs, creiem que hi haurà una bona campanya. No obstant això, atenent a com cau el calendari aquest any, l'única cosa que sí que ens estem trobant és que, malauradament, hi ha poques dates òptimes, o diguem-ho així, bones, per tot el que serien aquests sopars d'empresa, de grups, etc. No? Perquè hem de tenir en compte que tenim per un cantó tenim per un cantó el pont de la Puríssima, després tenim un parell de setmanes que són que la gent aprofita sobretot dijous i divendres, però ja el cap de setmana, com que és més familiar, ja no tant, i després ja venen les festes de Nadal i a la següent setmana la de camp.
Preveuen que un dels dies més forts de sopars d'empresa sigui el divendres 16 de desembre. Ja, ja. I encara relacionat amb la restauració, aquest cap de setmana ha entrat en vigor la normativa que obliga bars i restaurants de Ciutat Vella a Barcelona a tancar les terrasses a les 11 de la nit, en lloc de les 12. Els veïns celebren que hi ha menys soroll, però els propietaris dels establiments alerta que faran menys caça. I també aquest cap de setmana ha tancat el bar Hofama, a la dreta de l'Eixample de Barcelona, després de més de 70 anys de negoci familiar. Els propietaris asseguren que fa un any un fons voltor va comprar l'edifici on estan per fer-hi pisos turístics i que finalment han hagut de cedir les pressions. En tancar, la filla dels propietaris del bar, l'Anna, va escriure amb rotulador a la façana un text que ja s'ha fet viral. Agraeix la dedicació de la família per tirar endavant el negoci. Durant 7 dècades, els diu que sempre seran l'orgull i la seva brúixola i explica que els seus avis, que van obrir el local, van morir sense saber què era el descans. També explica que després d'agafar el relleu, el Carles, que és el seu pare, i que ell ha lluitat fins a l'últim minut per tirar endavant aquest petit negoci. El text acaba dient: on hi havia famílies i vida, ara tan sols queden apartaments de lloguers turístics i un fons voltor que, tristament, ha aconseguit fer-nos tancar. La crisi de preus de la llet i la manca de relleu han fet tancar el 43% de les granges gironines durant l'última dècada. A més, els experts assenyalen que la tendència de les granges que sobreviuen és cap a un model de macroexplotació. Segons dades de la Generalitat, ara hi ha 203 explotacions que venen llet i els seus derivats, unes 150 empreses menys que fa 10 anys, el 2012. El president de Llet Nostra, Joan Riambau, ha explicat que un dels motius d'aquesta davallada de granges és que el preu de la llet no cobreix ni el que costa produir-la.
El problema del preu de la llet del ramader és una cosa que s'ha agreujat molt amb la crisi, amb la guerra d'Ucraïna i l'increment de costos de producció amb llum i sobretot amb cereal, però és una cosa que veníem sempre treballant amb uns marges mínims, i que s'han agreujat molt durant el 22, però ja veníem de crisi forta.
Tot i que hi hagi menys granges, la producció de llet global no disminueix perquè aquestes opten per la macroexplotació. Comissions Obreres i la UGT denuncien que Correus ha posat en risc la vida de milers dels seus treballadors per no haver pres precaucions quan la setmana passada es van començar a detectar els enviaments de cartes amb explosius a l'Estat. Els dos sindicats, que tenen més del 70% de la representació de la plantilla de Correus, creuen que s'haurien d'haver aplicat mesures de seguretat addicionals. Pol Prats.
Els sindicats denuncien que Correus no va informar els treballadors que havien fet circular un artefacte explosiu i que se'n van assabentar per la premsa. Les organitzacions creuen que quan l'empresa va saber de primera mà que com a mínim existia un artefacte d'aquesta mena, s'hauria hagut d'afanyar a avisar els treballadors i a millorar les mesures de seguretat. En declaracions a RAC1, el secretari general del sector postal de l'UGT, Pepe Sallagüés, ha titllat la situació de vergonyosa.
Lo que está pasando en este país con el Correo Español es una verdadera vergüenza. Yo creo que era para poner colorado a cualquier persona que tuviera alguna responsabilidad sobre el tema de Correos, empezando por el presidente del gobierno y acabando por la persona a la que él nombró en Correos.
Els sindicats insisteixen que dels milions d'enviaments que es fan cada dia a través de Correos, tan sols passen pels escàners de seguretat un 4%.
9:02. Avui arrenca el macrojudici pels atemptats jihadistes que hi va haver al metro i a l'aeroport de Brussel·les la primavera del 2016. Hi van morir 32 persones. Entre els 10 acusats hi ha Salah Abdeslam, l'únic supervivent dels atemptats de París, de la sala Bataclan, del novembre del 2015. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
És el judici més gran fet mai a Bèlgica. S'allargarà fins a 9 mesos i passaran més de 350 persones entre víctimes, familiars, testimonis i experts. A més, 36 persones, com a jurat popular, hauran de decidir la culpabilitat o innocència de les 10 persones que s'asseuen al banc dels acusats. A 9 d'elles se les acusa d'assassinat terrorista de 32 persones i temptativa d'assassinat terrorista a prop de 700 més que en van resultar ferides. Els atemptats van causar un enorme xoc a la societat belga i concretament al barri de Molenbeek, a Brussel·les. És un barri amb majoria de població d'origen magrebí que 6 anys després ha volgut passar pàgina d'aquells fets i superar l'estigma que els va suposar aquells atacs.
A punt d'arribar a les 9, ha mort l'escriptor francès Dominique Lapierre. Segurament molta gent i moltes generacions recordeu d'aquells totxos, per exemple, grans bestsellers internacionals, bàsicament La ciutat de l'alegria. És un llibre basat en la seva experiència a l'Índia que explica la història dels habitants d'un barri de barraques de Calcuta. En català també s'han publicat dos títols seus més, Crema Nova York i Era mitjanit a Bhopal. Dominique Lapierre tenia 91 anys i en feia 10 que havia perdut progressivament la parla per un accident que va patir l'any 2012. Això, l'entrevista que va concedir l'actor català Sergi López ahir al Via Lliure de RAC1 desvela que va descartar un paper a James Bond, perquè va tenir un atac de consciència política. Ho deia ell mateix ahir amb el Xavi Bundó.
Noto que James Bond vol fer una prova per fer un paper. Vale. Llavors diu, has d'anar a Londres. Hòstia, demà, hòstia, collons. Bueno, va, vinga. I quan torno, el meu repre francès em diu, ei, tio, que els has encantat, que ens de puta, que vol que ho facis tu. Dic, però què és? M'envia el guió, ultraviolent, ultraviolent. I dic, perdona, tio, hòstia puta, és impossible, jo no puc participar.
Però un que surti per allà, després més endavant, la trama, un traficant, com un llatí, traficant de drogues, dolent.
No em va agradar el guió.
No, i hi ha molts col·legues meus que em diuen, tio, però és un gent bon, que estàs com una cabra.
Sergi López també va afirmar entre rialles que Guillermo del Toro, el director del Laberinto del Fauno, li va oferir un Òscar i ell el va rebutjar. Sergi López ho relatava a RAC1 per desmitificar els premis i els reconeixements que reben els actors.
El del Toro em diu, bueno, em truca i em diu, volem que et donin un Òscar. Em diu aquesta frase. I jo dic, hòstia, que guai, no? Sou un supermà.
Perfecte, doncs pues digue'm ara el lloc.
Ja me caies bien, però ara me caies todavía mejor. Jo també, que guai. I em diu, no, esto no és que guai, esto és un curro, esto has d'anar 2 mesos allà a fer així. Jo dic, hòstia, tinc una peli francesa, però una peli petita, no, una peli, poc pressupost, però una cosa, jo no me'n puc anar 2 mesos. I el tio em diu, però tu estàs boig o què?
La trajectòria de Sergi López ha estat molt prolífica, ha fet un centenar de pel·lícules i ara, en poques setmanes de marge, presentarà 3. La pel·lícula Pacificción d'Albert Serra, Pequeña Flor del mateix director d'Argentina 1985 i una que es diu Ultra Inocencia. Demà s'estrena al Teatre Villarroel de Barcelona, Amèrica. És una obra de Sergi Pompermayer que ha dirigit el Julio Manrique, on l'espectador s'enfronta al passat colonial de Catalunya. Ahir un grup d'oients del món a RAC1 ja van poder assistir a la preestrena d'aquesta obra. També hi era l'Edgar Sapinya.
La festa d'aniversari del Max, el personatge que interpreta Marc Bosch, és la bomba que fa esclatar pels aires el passat colonial de la seva família burgesa, que es dedicava al tràfic d'esclaus. Un passat de 3 segles d'història que reviu l'11 de setembre de 2021, quan el fill presenta la parella als pares, que interpreten Joan Carreras i Mireia Xalà. La parella és la Kayla, una noia negra a qui dona vida l'actriu Tamara Ndog. La història consisteix en definitiva en demanar perdó. Alguns oients del món RQ han gaudit de la preestrena de l'obra d'aquest diumenge i han destacat la reflexió que genera l'obra.
Fa pensar en algunes coses incòmodes, no? D'on venim i d'on surten, de qui ens hem aprofitat per arribar fins aquí. Molt recomanable.
Durilla, per això durilla, eh? Té moments incòmodes que llavors et fan pensar i que està bé.
A mi m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim, moltíssim. Els actors, la història, el com t'arriba al cor i et fa pensar, i molt bé.
Amèrica representarà a partir de demà a la Villarroel.
9 i 2 minuts. El resta dels esports. En Repsol, a banda de l'actualitat del Mundial del Qatar, el Barça torna aquest matí als entrenaments després de pràcticament un mes de vacances. Evidentment, parlem dels jugadors no mundialistes, com Sergi Roberto, Héctor Bellerín, Marcos Alonso, Iñaki Peña i l'iburià Frank Kessié, que arrossega una lesió a la cuixa. De fet, aquests 5 són els únics jugadors citats aquest matí pel Xavi. Per cert, avui Mundo Deportivo entrevista Ansu Fati i el davanter de 20 anys reconeix que li hauria agradat tenir més protagonisme aquest començament de temporada. De moment ha jugat 14 partits, però és veritat que només en 3 partits ha sigut titular. Per la seva banda, l'Espanyol marxa avui cap a Múrcia, on hi farà una estada de 10 dies, on hi jugarà 2 partits amistosos, un contra el Turí dissabte i un altre davant el Malines de Bèlgica d'aquí a 2 dimecres. En bàsquet, el Real Madrid ja té una victòria més que el Barça després de guanyar de 17 punts al València i que els de Jacique Vicius perdessin de 2 punts a la pista de l'Obrador i el dissabte. No ha començat bé l'equip de Sara Jacique Vicius en aquesta lliga. Per la seva banda, el bàsquet Girona és tercer per la cua després de perdre de 7 a casa contra el Breu Gran i el Baxi Manresa ja és cué amb la victòria del Betis a Granada. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona va guanyar de 8 punts a Múrcia. El Barça Sant Feliuenc va derrotar de 14 punts l'Euskotren del País Basc i, en canvi, el Cadí la Seu va perdre d'un punt contra el València amb un triple en contra sobre la botzina. I en atletisme, Marta Galimany ha batut el rècord femení de marató a Espanya. L'atleta de Valls va fer 2 hores 26 minuts i 14 segons ahir a València i va trencar més de mig minut la plusmarca que tenia des de fa 27 anys la gran atleta de Palència, Ana Isabel Alonso.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí. Podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
A les 9 i 4 minuts anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC, avui amb l'Anna Hernández. Bon dia.
Bon dia. Ara mateix la situació és més tranquil·la del normal a la major part de la xarxa viària catalana. A les rondes, la mica de retencions que hi havia al nus del Llobregat ja han desaparegut i encara queda això, alguna resta de circulació menys fluida. És a la C58, en el seu enllaç amb el nus de la Trinitat. Hi ha uns 2 quilòmetres en sentit sud, però en cap cas hi ha situacions d'aturades ara mateix. Pel que fa a la resta de carreteres catalanes, situació més que normal, sense incidències i, com dèiem, amb menys trànsit de l'habitual en un dia com avui. Això és tot. Des del RAC. Bon dia.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'un canvi històric. El que viurà la corona reial britànica les pròximes setmanes, però no la institució, sinó l'objecte. El Palau de Buckingham ha anunciat que la icònica corona de Sant Eduard del segle XVII s'ha retirat de la Torre de Londres per fer-hi algunes modificacions importants. El motiu és que el rei Carles III té el cap massa gros, massa gran. Per tant, li hauran d'ampliar de cara a la coronació del dia 6 de maig. No se sap on l'han portat, de fet el lloc és secret perquè estem parlant de la peça central del tresor de la corona, és a dir, pròpiament la joia de la corona. A més d'eixamplar la peça, li hauran d'afegir algunes pedres precioses, just al contrari del que es va fer quan es va coronar la seva mare, la reina Elisabet II. Llavors la van haver d'encongir perquè la reina tenia el cap més petit que no pas el seu pare. Ara bé, tot això serà només pel moment de la coronació. Només en aquell moment exacte haurà de suportar el cap els 2 quilos 230 grams que pesa la corona. I després ja se'n posarà una altra, l'anomenada corona cerimonial més lleugera i que el rei Carles III ja va portar en l'obertura de l'any parlamentari. Només un comentari a la notícia, que deu haver escrit, m'imagino qui. Això sí que és un cap d'estat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.